Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els controltècnics, vol donar sa benvinguda a l'edició 661 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 7 de juny de 2026 i el proper dissabte 13 de juny, després de l'informatiu vespre i del temps, està prevista l'emissió d'un altre programa de Font de Misteris a IB3 Televisió. I ho dic perquè en aquell programa tenim previst parlar d'ovnis, ara que darrerament estan tant a les notícies. I de, per aquest motiu, avui ho deixaran córrer una mica. I avui tampoc parlarem del papa de Roma. Ben cert a mi de sí, de casualitat, però sí, però no d'en Lleó XIV, ni de la seva visita a Espanya, ni de cap papa actual, que per cert sí que qualque dia podríem aprofundir una mica en històries vinculades a la Santa Seu i en els pontífecs. També moltes històries també relacionades amb les nostres illes, però ja dic, avui no. Avui parlarem d'altres coses. Com a que, Sergio Rigo, així que sumari i començam.
Començarem aquest programa 661 de Font de Misteris coneguent alguns detalls de la participació mallorquina en les campanyes navals del fons al Magnànim al segle XV com a mecanisme d'accent social per a ciutadans i baixa noblesa. I ens centrarem també en la història d'un governador de l'illa de Mallorca que està relacionat amb tot això. Al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem diferents històries més o manco llegendàries i que estan relacionades amb el conegut com a Papa Luna. I a la darrera part del programa coneixerem alguns detalls sobre la coneguda com a explosió de Sasovo de 1991, que va obrir un cràter de Moscou i que està envoltada d'anomalies físiques i suposades aparicions d'esferes luminoses. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i IB3. Per escoltar-nos en directe, més de la FM i en el sistema de DAB+, ho podeu fer a ib3.rg i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, i també els de Font de Misteris Televisió, en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, on mos contes aquelles històries que formen part, no?, de la nostra història, on trobam un caramull de curiositats. Quan vulguis, Sergio Rigo.
I de la Mallorca del segle XV, la mà no era només una ruta de comerç o un espai ple de París. També podem dir que era un autèntic mecanisme o forma d'accens social. I és el que anem a veure avui en aquest Món Diversos. Tot comença quan Alfons el Magnànim decideix conquerir Nàpols. Una campanya d'aquesta magnitud demanava una mobilització naval extraordinària. Feien falta galeres, homes, dobbers i una gran xarxa logística. En aquest escenari, Mallorca no va quedar en el marge. Gràcies a la seva tradició marítima i a les pedes dels seus mercaders, l'illa se va convertir en una peça clau per sostenir la guerra. El mecanisme que se va establir, segons mos conten les fonts, era molt interessant, participar en la guerra a canvi de gràcies i favors del rei. Moltes d'aquestes aportacions, armar galeres, aportar recursos, eren gratuïtes, però a la pràctica funcionaven com una inversió estratègica. Qui participava no esperava un salari, sinó recompenses a llarg termini per part del monarca, drets econòmics, jurisdiccions o títols. I això va obrir una porta a ciutadans rics i joves de llinatges menys coneguts i que aspiraven també a guanyar pes polític i social. La documentació de l'època ens mostra qui va aprofitar aquesta oportunitat. Noms com Antoni Castell, Gabriel Sunyer, Pelai Unís, Joan Albertí o Pau Sureda pertanyien majoritàriament a la baixa noblesa o a l'oligarquia urbana. Per ells, la guerra naval era una extensió de la seva estratègia per consolidar-se i créixer dins el regne. I aquest ascens social era molt visible. Per exemple, tenim el cas d'en Pau Sureda. Inicialment, els documents el situen com un ciutadà de Mallorca. Després de la seva implicació en l'empresa naval del Magnànim, passa a anomenar ràpidament com a cavaller. El canvi significa entrada ple a la cúspide social, un procés que sense la guerra hauria estat molt més lent. També tenim la història d'en Tomàs Tomàs, que el seu ascens va incomodar a l'èlit. En els seus inicis era simplement un patró de galera, un professional de la mà, capaç de comandar una nau però sense cap posició rellevant dins la noblesa. Tot va canviar amb el seu servei al rei. Com a recompensa, el Magnànim li va cedir un dret econòmic d'un gran valor, la lleuda de la mà de Mallorca. I aquesta decisió va incomodar molt els sectors tradicionals, que veien com un simple patró alternava els privilegis establerts. Malgrat les resistències, la concessió se va mantenir i en pocs anys en Tomàs Tomàs va ser investit cavaller. Què vos pareix?
Idò, no ho sé, però aquí, en tot això que mos has explicat, tal vegada el que hauríem de fer seria fixar-nos en per què havia de menester aquell rei tant de vaixells i per què fer tanta guerra, no? Però no, ara no. Millor anar una mica amb altres coses. Any 1423, mentre moria Peñíscola a Castelló en Pedro de Luna, en Benedicte XIII, també conegut com l'antipapa de Vinyó, i en conseqüència de la seva mort, en Gil Sánchez Muñoz es convertia en el seu successor amb el nom de Climent VIII. Aquí a Balears hi havia un perill bastant important i pot ser que fins i tot real. Hi havia la por a que una esquadra genovesa vingués a saquejar les illes. Perquè sí, com has explicat, en aquella època el rei, per exemple, en Alfons V, va demanar als seus que, a canvi de beneficis, col·laboressin en ajudar-li a tenir una gran armada, però per anar a lluitar en fora. Però, clar, al igual que l'any 1114, quan des de Pisa i ajudar pels catalans, els pisans envien una flota per reconquerir Balears per la cristiandat, i ho aconsegueixen. Però què va passar? Que mentre eren aquí lluitant contra els habitants de les illes, no podien estar defensant Barcelona, que a la vegada estava amenaçada per una invasió. I, clar, hagueren d'abandonar les terres illenques conquerides per evitar el que per a ells haguessin estat mal majors. És a dir, que ataquessin Barcelona mentre ells estaven atacant, en aquest cas, ja l'illa de Mallorca, ja havien acabat amb les altres. Idò, en aquest cas que estic tractant, jo crec que va ser una cosa una mica semblant. Mentre en Alfons V era a Nàpols, i de fugida i tornada cap aquí, a més, s'aturà per atacar Marsella, i es pensaven en la possibilitat d'un atac per part dels genovesos perquè hi havia un gran estol per davés Milà i Gènova. I mireu si era seriós que va fer plantejar-se una defensa consistent, entre d'altres, en reconstruir les murades de Palma que deien que estaven en molt de llocs enderrocades i ruïnoses. I no només això, també aconseguir gent i, evidentment, també, clar, confiaven, com no pot ser d'altra manera, en l'ajuda divina. I això ho dic perquè algun dels noms que podran trobar en els integrants d'aquella defensa són els mateixos que has citat tu, Sergio, a la teva exposició. I és que aquell possible atac va ser pres ben seriosament. Les cròniques parlen, per exemple, també any 1423, l'alcai del castell de Santuari reformó el servicio del castillo en virtud del rumor de que el duque de Milán y los genoveses se aprestaban para pasar a la isla haciendo acopio de piedras, ballestas, víveres y leña. I clar, mos pot sonar absurd, no? Els genovesos atacant Mallorca. Però hi ha un fet d'armes, jo crec que molt desconegut, que és precisament l'atac en el port de Portopí, que en aquella bonsà era el principal port de les Balears, que va ser atacat per una flota genovesa. Va ser l'any 1408. Un fet, ja dic, que crec que molt desconegut, però digne de ser comentat. I és que, clar, mentre les tropes i el vaixell del regne eren pel món batallant, aquí va haver de ser la pròpia població qui amb els seus recursos, limitats recursos, lluités contra aquella flota. Però deia any 1423, i és que he volgut agafar aquest any de 1423, perquè, bé, ho volia haver triat fa 3 anys, pels 600 anys de tant de fets importants per la nostra terra en aquell any. Però se'n va passar, com tantes d'altres coses, però crec que és representatiu, perquè aquell any el rei d'Aragó, i també, entre d'altres, també rei de Mallorca, hem de recordar que el nom de Reina de Mallorca inclou tot el conjunt, no?, de les Balears, i deia que el rei, allà, per l'actual Itàlia, on aquell any va haver de fugir després d'una lluita, diuen que feresta, a la ciutat de Nàpols, on el magnànim hagué de refugiar-se en el Castell Nuevo. Tota una història que riu-te tu de Joc de Trons o ficcions semblants, perquè és que tenia fronts oberts per tot, i clar, havia de menester financiació o el manco ajuda, no?, per poder mantenir aquell poder militar. I aquell any ho aconseguí, perquè va sortir des de Catalunya un estol i ell va poder recuperar Nàpols. Però també aconseguir Ischia, va pacificar Sardenya i Sicília. Ell va acabar, aquest rei, Alfons V, va acabar enamorat d'Itàlia. Però és que un poc més, i amb el que acaba realment, és amb el Regne d'Aragó. Mireu què diu a la seva història de Catalunya en Víctor Balaguer. Va dir: una falta grave cometió entonces Alfonso de Aragón, la de dormirse sobre sus laureles, creyéndose ya pacífico poseedor del reino de Nápoles, sin reparar, hasta que ya fue demasiado tarde, que los mismos que se le vendían como amigos iban secretamente preparando su ruina. I és que va ser una època convulsa, complicada i gens pacífica. De fet, no cal d'entendre el nom del magnànim. I bé, és que, com he dit, ell hagué d'amagar-se en el castell de Nàpols quan va ser traït, però va demanar ajuda i arribar, i de quina manera. Los primeros refuerzos que acudieron al rey fueron de Sicilia, conducidos por Gilaberto de Centellas y Bernardo de Cabrera, y el 10 de junio de 1423 tuvo el gozo de ver llegar la armada catalana y con ella la brava hueste que, mandada por el de Cardona, solo esperaba el momento de vengar la afrenta sufrida por sus hermanos. No se les escaseó ni les retardó el rey esta satisfacción. Nápoles se vio combatida y asaltada por 3 partes distintas, por la de la marina, mandando las fuerzas el mismo rey en persona, y por 2 lados de tierra, siendo jefes de las divisiones al infante don Pedro, hermano del rey, y los condes de Cardona y de Pallars. Recia fue la batalla, y tanto más desesperada la resistencia, cuanto durante la noche del primer día de combate entró Esforza, en la ciudad para ponerse al frente de los suyos. Dos días se sostuvo Nápoles, durante los cuales no hubo un momento de tregua ni descanso para sitiados y sitiadores, corriendo por las calles, mezclada a ríos, la sangre de unos y de otros. Sforza, que dio pruebas de un valor indomable, tuvo 4 caballos muertos y solo cedió cuando los catalanes, deseoso de acabar de una vez, prendieron fuego por todas partes a la plaza. Voló entonces Sforza en auxilio de la reina y, sacándola del castillo de Capuana, se la llevó a Aversa, mientras Nápoles era pasado a hierro, a sangre y a fuego, vengando los nuestros con esta espléndida jornada la derrota sufrida en aquel mismo lugar pocos días antes por sus compañeros. Es que la crònica diu esplèndida jornada. És que no sé jo si als napolitans els hi va semblar el mateix, eh? Perquè, clar, no crec que el magnànim estigués repartint flors. És que això del sobrenom de magnànim... Bé, jo això de magnànim, permeteu-me, però sempre m'ha recordat en això.
Lord Vader, es un placer inesperado. Nos honra con su presencia.
Puede usted ahorrarse los cumplidos, comandante. Estoy aquí para que terminen cuanto antes.
Le aseguro, Lord Vader, que mis hombres están trabajando todo lo que pueden.
Quizá yo pueda encontrar nuevas formas para motivarles.
Le prometo que la estación entrará en funciones según lo planeado.
El emperador no comparte su valoración tan optimista de la situación actual.
Pero él pide lo imposible. Necesito más hombres.
Entonces tal vez pueda usted decírselo cuando llegue.
El emperador vendrá aquí.
Así es, comandante. Y está muy disgustado por su aparente falta de progresos.
Nos esforzaremos.
Eso espero, comandante, por su propio bien. El emperador no es tan magnánimo como yo.
Bé, disculpeu el moment friki, eh? Però no ho he pogut evitar. Seguim amb el tema. I és que hi ha un pis recuperat Nàpols per el rei Alfons V, és el que deia abans, no? L'armada catalana, que al mando del conde de Cardona havia passat a Nàpols, llegando tan a tiempo para librar al rei de su crítica posición y cambiar la faz de las cosas, iba más que con la idea de empeñar al monarca en las cosas de Italia, con la de hacer que regresase a estos reinos, donde podía ser necesaria su presencia a causa de los asuntos de Castilla, cada vez más amenazadores y erizados de males y dificultades. Don Alfonso, a quien afectó por otra parte la prisión de su hermano don Enrique, llevada a cabo entonces por el rey de Castilla, se dispuso a acceder a las peticiones de súbditos y a trasladarse a Cataluña y Aragón, pero sin por esto abandonar el reino de Nápoles, que miraba ya como suyo. I és que teòricament ho era, ho havia de ser, per començar perquè havia estat designat hereu, eh? Si bé, com hem vist, finalment s'ho va haver de lluitar, eh? Bastant. Sangre y fuego, deia la crònica. Però és que en el seu regne, diguem, original, la Mediterrània Occidental, a casa seva, podríem dir, era on li sorgien els problemes. I és que, efectivament, com has dit, aquella gent que ajudava el rei obtenia el seu benefici en formes diferents. També hi havia interès en tenir el poder. Eh? Mireu aquest paràgraf del volum 9 de la història de les Islas Baleares, que va ser editada pel Mundo. Diu, paradójicamente, la parcialidad mallorquina que ocupaba el poder en las instituciones de la universidad no fue desalojada y el régimen electoral de la pragmática de Hug d'Anglesola siguió vigente hasta 1425. También resultaron contradictorios los cambios en la administración real. El procurador real, Mateu de Lloscos, cedió su cargo a Pere Casaldàguila, pero el gobernador, Roger de Montcada, reconocido partidario del conde d'Urgell, permaneció en el cargo hasta 1405, aunque lo fue de manera nominal, pues en esos años ejerció realmente el gobierno Pelai Unís, uno de los personajes más influyentes e intrigantes del momento y miembro de la parcialidad en el poder de la universidad. Fueron precisamente sectores próximos a Unís quienes se opusieron al nombramiento de Olfo de Próxida como nuevo gobernador mediante el argumento de su origen valenciano. En cierta medida lograron su objetivo, ya que consiguieron que Pelai Unís continuase en el cargo de lugarteniente. És a dir, confabulacions, intrigues, conspiracions per obtenir i poder-se mantenir en el poder. Bé, aquí podríem dir història, no? Com es repeteix al llarg del temps. Però anaven-se cosa de tots aquests personatges, podrien dir que secundaris, no? Però que també són plens d'intrahistòries, com aquest que he citat, en Pelai Unís, que va ser governador de Mallorca fins que el varen derrocar. I un pit derrocat va ser directament lloctinent, és a dir, era un crac, aquest tio. Era un tipus de persones en el que en Pau Cateura, el catedràtic d'Història Medieval de la UIP, que mos va deixar fa uns anys, resumia ben bé el que eren. Diu, Pelai Unís pertenecía a la clase de caballeros mercaderes corsarios muy característica de esta época. I és que eren un tipus de persones ben diríem que peculiars. D'ell deia, se acusa al lugarteniente de manipulación de las elecciones. La andanada iba dirigida contra el caballero Pelai Unís. I és que aquests personatges tenen històries al darrere que també tenen lo seu. Com, per exemple, quan era el cai de Baibà, que va fer penjar un sense judici i que, com seria la sentència, els motius de la execució, que a la vegada va determinar que seria delicte de lesa majestat el qüestionar, el denunciar els seus actes. De fet, varen penjar del coll fins a la mort a un altre per haver posat un cartell a la plaça de la Quartera, a Inca, a Mallorca, que incitava a la rebel·lió. És a dir, va fer una mena, un tipus, va fer una mena de grafiti, però en forma de cartell, i el va condemnar a mort directament. No anava de bromes, no. No anava de bromes, no, però a més, i probablement en bona mida pel que has contat, Sergio tenia el poder de poder fer-ho. N'hi ha més de curiositat. Tenim això altre, també molt curiós, del mateix personatge, d'aquest governador, en Pelai Unís, a qui el 1406 el governador de Mallorca li escriu explicant-li que pel batlle de Manacor havia sabut que un esclau d'en Pelai, un tal cavaller, hauria matat en el majoral de la finca del propi Pelai i que havien capturat en aquest esclau i que el tenien pres a la presó reial de Manacor. I el governador li diu a en Pelai, que encara no era governador, evidentment, que confiava en la seva lleialtat i diligència damunt d'aquests fets i que havia de fer justícia damunt del seu propi esclau, ja fos o bé amb una condena o amb una absolució, segons considerés en les proves si era culpable o era innocent. I el procurador, aquest Pelai Unís, va aportar 2 lliures i 10 sous, diu, a diversos oficials que havien anat a Manacor per penjar i atenellar en el catiu de mossèn Pelai Unís, cavaller, que havia mort en el majoral de l'alqueria de dit mossèn Pelai, i en el moliner que estava en el Molinou, lo qual catiu fou condemnat per mossèn Pelai, l'obtinent del governador, a córrer a la vila a Manacor atenellat a que li fossin tallades los punys a la plaça de Manacor i après fos penjat per lo coll, la qual missió feu així en compres de cordes i altres coses necessàries a la dita execució. Ja dic, no anava de bromes aquest, no. O això altre, 1414, un pregó d'en Pelai Unís, regent de la governació del Reina de Mallorca. Diu, reiterava les mesures de sanitat pública i entre elles insistia que ningú no gosi tirar fems, terra ni pedres, a granadures ni cap brutó a les places entre Santa Magdalena i l'Hospital i a l'obra nova que es fa del mur sobre la Riera, sota les dites penes. I si és esclau o esclava, rebrà aquí mateix 50 sots i pagarà l'assotador. I el senyor o la dona que li hagi fet tirar pagarà 25 sous per cada vegada que infringeixi el ban sense cap mercè. Això són mesures medioambientals duites a l'extrem. O, com a curiositat, en els arxius hi ha aquesta altra, del 16 de juliol de 1415, diu Antoni Cardell, demanament de mossèn Pelaionís, joctinent de governador general de Mallorca, cobrar l'anada que feu el jot de Coa Negra amb en Pere Ferrandis per inquirir contra Miquel, esclau de l'honrat Felip Humbert, ciutadà de Mallorca, delatat que havia mort i penjat a una olivera dos ases del saig de dit joc i furtivament havia entrat dins la seva casa per conèixer, posa, la seva esposa. Però jo crec que el més curiós d'això, i per això deia allò de les instrihistòries, és precisament això, ho has tret del volum quart de Camins i paisatges, del prolífic Gaspar Valero, i, atenció, diu... Per un document del notari Guillem Blanch, datat dia 24 d'abril de 1417, sabem que Fra Diego es dedica a l'alquímia quan habitava el lloc actualment conegut com a Santuari de la Victòria. Aleshores s'anomenà precisament la cel·la de Fra Diego. No consta que l'ermità ha cercat la pedra filosofal en la qual fabricà metalls preciosos, però el document ens prova l'elaboració d'elixirs medicinals destinats a curar malalties. Segueix, el document en qüestió refereix que el dia esmentat anaren a la cel·la de Fra Diego el loctinent del regne, Pelaionís, el mestre cirurgià Esteve Boyer i el notari ja citat. El motiu del viatge era recollir una aigua especial que en aquella ermita s'elaborava a petició del rei catalano-aragonès Alfons el Magnànim. I trobaren tres ermitans, els quals demanaren que el mostrassin el lloc on Eduard de Bosia i Fra Diego preparaven el preuat líquid. Un dels ermitans, Fra Antoni de Xeixa, el mostrà un font que estava dins una caseta situada vora la torre, on es trobaven dos alambics en les respectives ampolles, dins les quals hi havia aigua, producte de destil·lació. Interrogat l'ermità sobre l'ús del líquid, contestà que no ho sabia ben cert, però que havia sentit a dir que era bo per guarir qualsevol malaltia que no fossin mortals i també per evitar... enverinaments. En aquest cas, li duen al rei aquest líquid que se varen trobar allà i no sabem com acaba això, però sí sabem com acaba aquesta història de l'alquimista, ja com a bonus track, perquè mos diuen Gaspar Valero, cal afegir que quan Fra Diego morí, el poble saltà l'ermita a la recerca de l'or, que segons remors derivades de la fama d'alquimista, la gent pensava que hi trobarien. Ah, bé, i aquest Pelaionís també va ser el que va fer unes ordenances per regular el joc de cartes, de naips, també per lluitar contra les blasfemis i fins i tot per regular els bordells de la Palma del segle XV. I també va ser qui, amb un d'aquells vaixells que va armar per el rei, va ser amb el que va dur a Mallorca en el darrer antipapa del cisma d'Avinyó, el successor del que he dit abans i que finalment renuncià a ser papa per convertir-se en bisbe de Mallorca. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
IB3 Ràdio és investigació.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara a la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com mos dus per avui?
Bé, heu estat parlant del rei Alfons V d'Aragó, heu comentat coses històriques damunt d'ell i dels seus jocs tinents, deixant anar un bon grapat de dades fascinants. Entre d'elles, la història del Papa Luna, l'antipapa, que va morir a Castelló i que, lluny de ser oblidat i abandonat, va rebre cert reconeixement per part d'Alfons V. Així que, si vols, si us sembla, anem ara amb un parell d'històries d'aquelles on es barreja la realitat i la llegenda sobre aquest antipapa, antecessor del qui més tard seria bisbe de Mallorca. L'any 1415, l'aragonès Don Pedro Martínez de Luna, és a dir, el papa Benet XIII, es trobava a la ciutat de Perpinyà. Allà es van reunir amb ell el rei Ferran I d'Aragó, l'emperador Seguimon, els ambaixadors del concili i els representants de gairebé tots els prínceps cristians. L'objectiu que duien era únic, posar fi al cisma pontifici que dividia tots els estats d'Occident. Benet XIII, al qual se li demanava la renúncia, en un llarg discurs de 6 hores, va exposar les seves tesis en defensa dels seus drets a ser papa, de manera que no li varen poder arrencar la dimissió que tothom esperava. Per cercar la tranquil·litat que tant necessitava, el papa Luna es va traslladar a la població de Cotlliure, on al cap de pocs dies es va veure obligat a rebre una segona ambaixada semblant, amb la mateixa pretensió i amb els mateixos resultats negatius. Molt inquiet ja pel desenvolupament dels esdeveniments, Benet XIII va determinar per fi posar rumb al castell Fortalesa de Peníscola, on de camí hauria tingut un fet considerat prodigiós o llegendari. Estem al començament del seu final, en un moment en què el món ja li començava a girar l'esquena. Trobant-se a Cotlliure, on va rebre els darrers ambaixadors, i pressionat pel desenvolupament dels esdeveniments, va decidir retirar-se a meditar enmig de la soledat i la calma del castell de Peníscola. Va preparar el viatge en poc temps i es va embarcar a la petita localitat francesa. Però en aquella ocasió la mà mediterrània no li va voler posar massa fàcil. I és que quan el vaixell de Benet XIII havia salpat, es va desencadenar una autèntica tempesta. Les onades eren de mida oceànica, de manera que la nau de Don Pedro de Luna desapareixia per moments. Tothom va creure que havia arribat el seu darrer sospir. De manera que, agenollats a la bodega, ja que la coberta es corria el risc de ser engolits per les onades enormes, els acompanyants pontificis imploraven a Déu. Don Pedro de Luna, el papa de la mà, com se'l va anomenar en alguna ocasió, va desafiar la tempesta i es va dirigir cap a la proa de l'embarcació. Agenollat, mirant al cel, va sol·licitar la salvació per a ell i per als seus si la providència el reconeixia com a verdader vicari de Crist. De manera que, si no era així, desitjava i demanava que la tempesta enfossés la seva nau. I diuen que efectivament la tempesta va amainar gairebé a l'acte i la mà va quedar en absolut repòs, tot i que el cel continuava enviant una autèntica cortina d'aigua. El pontífice, adreçant-se als seus, que no es podien creure aquell prodigi, es va cridar: «Però al sud, anem a Peníscola!» aquella prova divina en la qual la mà va representar un paper tan decisiu, el va reformar en la seva idea de no renunciar a la dignitat pontifícia. Peníscola era el joc perfecte per a la resistència davant dels homes. I ja un pic allà, a Peníscola va rebre un tercer i idèntic missatge dels ambaixadors que varen obtenir. Una vegada més, la seva negativa rotunda a deixar la intencionalitat de ser pontífex, demostrant el seu ànim. Inquebrantable i ferm com el mateix, el castell on es refugià, i ara encara més, amb aquella mostra divina durant la navegació. I va ser en aquest darrer escenari i dins aquell ambient tan carregat i enrarit quan, pel que sembla, per reafirmar encara més la seva decidida negativa a renunciar als que creia legítims drets per ser papa, va dir «Me mantengo en mis trece», la frase tan comuna avui entre nosaltres per demostrar la nostra caparrudesa sobre alguna cosa, tenia en boca de don Pedro Martínez de Luna el sentit que reclamava per a ell el tretzè lloc entre els pontífecs anomenats Benet. Malgrat tot, el 6 de gener de 1416, el rei d'Aragó, fins aleshores el seu aliat, el va abandonar a la seva sort. Començava per el papa Luna el començament del seu final. I podem continuar en la mateixa línia amb aquesta que diu: seguim en ple sisme d'Occident, quan els diferents estats europeus prenen partit per un o un altre dels papes existents. Entre ells, l'aragonès don Pere de Luna, conegut com a Benet XIII. El problema no solament afectava l'església com a institució o les diferents cancelleries, sinó que també afectava el poble, a la gent senzilla, que discutia defensant o vilipendiant el seu favorit o el seu antipapa, segons el cas. Dins aquest clima de crispació generalitzada, ens endinsam en un carrer de la Florència medieval, on s'aixeca una sòrdida i fosca presó, plena de vessar de rufians i desheretats, entre els quals es troba una dona acusada de bruixa, fetillera i vident. La bruixa duia uns quants dies pegada a la finestra que donava al carrer, intentant trobar qualque clergue que fos de l'obediència de Benet XIII, però la seva espera s'havia allargat massa per a l'urgència del cas, ja que es volia transmetre un missatge important. A la fi, un matí, per les veus que li arribaven del carrer, va suposar que els qui passaven eren aragonesos i es va cridar l'atenció amb els seus crits. Quan es varen acostar, agafada als barrots de la masmorra i amb el cap ficat entre ells per tractar d'evitar que poguessin sentir els de dins, els va dir: «Doneu-vos pressa, correu a Peníscola i avisau en Benet que, per moltes precaucions que prengui, serà enverinat per un servidor íntim natural de la seva nació». Els viandants, espantats i estorats, que efectivament eren aragonesos, varen creure que es trobaven davant els deliris d'una boja i no varen fer gens de cas del seu vaticini, tot i que eren certament partidaris del papa aragonès. El que sí sembla cert és que el papa Luna, un horabaixa calorós del mes de juliol de 1408, en el seu retir del castell Fortalesa de Peníscola, li varen oferir uns dolços deliciosos de melmelada i mel acompanyats de vi. En va menjar alguns i prest es va trobar greument indisposat. amb uns vòmits continus que al cap i a la fi li varen salvar la vida, ja que li varen permetre expulsar l'arsènic que en forma de pols algú havia mesclat amb les japolies. Una altra història relacionada amb aquest Pere de Luna, és a dir, el papa o antipapa Benet XIII, explica que feia un cert temps que es trobava reclòs al seu retir del castell Fortalesa de Peníscola. Es mantenia ferm en la seva actitud de no cedir davant les pressions que rebia de tota Europa, inclosa la del seu propi rei, perquè renunciàs oficialment a la dignitat pontifícia a fi de solucionar la crisi oberta en el papat. Els dies de Don Pere a Peníscola transcorrien densos i tensos, preparant arguments amb els quals sortir el pas de les mesures preses pel concili o pel mateix col·legi cardenalici. Però cada dia estava més sol, ja que els qui havien estat en els seus valedors, com el rei aragonès Ferran I d'Antequera o el mateix Vicent Ferrer, que havia estat el seu confessor i confident, finalment li varen girar l'esquena. I així va ser com que Don Pedro de Luna va determinar anar personalment i en secret a Roma, jugant-s'hi fins i tot la seva llibertat personal, de manera que va preparar el viatge sense confiar la seva sortida fora de Peníscola a ningú més que els seus col·laboradors més fidels. La nit triada va baixar per l'escala anomenada, encara avui, del Papa Luna, un estret passadís que, manat foradar, segons diu la llegenda, pel mateix Don Pedro a la roca comunicava secreta i directament amb la mà, des de dalt de tot del castell, i la sortida del qual estava camuflada al penya-segat de la part oposada a la costa. Aquella nit, trist i descoratjat per la deslleialtat dels seus, va baixar fins a la mà i una vegada allà va estendre el seu mantell pontifici sobre les onades relativament calmades de la Mediterrània. Després, recolzat en el bàcul que duia amb ell com a atribut papal, va pujar damunt el mantell i, sense enfonsar-se, va agafar rumb cap a Roma, on es va presentar de cop i volta davant els seus enemics per entrevistar-se amb ells. Aquella mateixa nit va tornar a Peníscola sense que les seves gestions personals haguessin fet canviar les poques esperances que encara li quedaven de vèncer en les seves tesis i retornar a la cadira de Sant Pere. Però no aconseguir la cadira de Sant Pere. De fet, va haver un concili damunt d'aquest tema. Però igual que la setmana passada, crec que no me queda temps per més.
No, efectivament, no hi ha temps per més. Ja, si un cas, podràs seguir en tot això amb un altre programa. Però és curiós, eh? Avui que tenim el Papa de Roma a Espanya i a nosaltres ens dona per parlar de papes i antipapes. Així que qualsevol semblança en l'actualitat, òbviament, és coincidència. Ara bé, he de dir que la història d'aquest cisma és ben curiosa i encara més la seva part llegendària. Has parlat de posar-se de joneons a un vaixell fent la travessa i fent una invocació al Suprem perquè l'ajudi en la seva suposada missió divina, no? Una mica semblant al que hauria passat 200 anys abans amb en Jaume I, quan venia cap aquí i va tenir aquella tempesta. Però és que hi ha un altre que també m'ha sorprès encara més. perquè tenim aquesta història de navegar damunt de la seva capa com si estigués surfejant, com si fos una planxa de surf, i també 200 anys abans hi va haver un altre, en aquest cas va ser en Sant Ramon de Penyafort, que diuen, també entén d'en Jaume I, que hauria anat des de Solla, a Mallorca, fins a Barcelona, fent exactament el mateix, posant la seva capa damunt la mà i amb el seu bastó, amb el seu bàcul, fer una mica de vela, en aquest cas des de Peníscola fins a Roma. Quantes històries, no?, darrere d'aquest tan, jo crec que, per dir que desconegut, papa o antipapa, en Benet XIII, també conegut com el papa Lunà. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I ara anem amb tu, Borja Rigo, i les teves històries, com diuen Sergio, impossibles, quan vulguis.
I dos cas següent, que recullen obres curioses com la de dossier d'OVNI del KGB, mostres ja de fins a la localitat de Sasovo, situada en el sud-oest de Moscú, a d'haver uns 374 quilòmetres a distància, per la via més curta. Allà, la matinada del 12 d'abril de 1991, a la 1:34, va tenir lloc una violentíssima explosió. Va ser un esclat sec, acompanyat de xiulets i estrandis varis secundaris que varen posar en alerta tota la regió. Ja al matí, com és natural, les autoritats van investigar sobre el terreny. En arribar en aquell lloc, se van trobar amb un forat de monoquetat, un cràter de més de 30 metres de diàmetre per més de 3 de profunditat. Però és que encara hi ha més. A l'interior d'aquell gran forat s'havia format una espècie d'elevació, una llomada, de dimensions bastant considerables. Se va calcular que podria mirar de més 12 metres de llarg per 2 d'ample. Semblava com si la terra hagués estat empesa violentament cap amunt i sabeu fins on van sortir disparats els cascots? I alguns varen caure fins a 400 metres més enfora dels extrems del forat. Però encara n'hi ha més. Zona expansiva de lo que fos allò va causar vertaders estralls a Sasovo. A més de 20 quilòmetres de distància van esclatar els vidres i van cedir els murs i els marcs de les portes d'algunes vivendes. Els mitjans locals, com la revista Tècnica Molodesni de 1992, van donar més detalls. Resulta que, per lo que sembla, allò va ser lo que va passar a la distància. És vera, però sorprenentment, les estructures més properes en el lloc de l'explosió varen romandre intactes. De fet, i sens dubte, pens sortosament, un dipòsit de petroli situat a poc més de 600 metres del forat també va quedar d'una peça. I encara més detalls que, sens dubte, criden i molt l'atenció. Els postes elèctrics i telefònics també estaven dempeus, però, amb un detall, estaven inclinats cap al costat del cràter. També les esquerdes de sol del trispol convergien cap al mateix lloc, i els arbres, fins i tot els que se trobaven a 100 metres o encara manco, també van resistir sense que les branques se trenquessin, però estaven tots torçats. En aquest punt entren en acció els testimonis. Alguns van referir que, abans que succeís l'explosió, unes poques hores abans, va reaparèixer en el cel dues esferes lluminoses de color vermell que van avançar precisament fins a la citat dipòsit de petroli. I encara aquests testimonis van afegir un altre fenomen anòmal en el forat. Per lo que sembla, si passaven una estona a les seves immediacions, els seus rellotges arribaven a enrere-se fins a 5 minuts. Se va dir també que, en realitat, l'explosió no havia succeït com a tal, sinó que havia passat una cosa diferent. Una espècie d'empentes provenint de subsol. La primera, a certa distància, i que s'hauria d'anar movent. La segona, just en aquell lloc on s'obri la terra. I, darrere d'ella, una altra llum, molt més gran que les ja citades i també de color vermell, s'hauria alçat sobre el cel de Sasovo per després desaparèixer. I més tard, el colofó, va aparèixer una mena de núvol blanquinós il·luminat des de dins que va estar una bona estona sobrevolant la zona. A l'hora d'investigar, sembla que tampoc va ser senzill. S'ha d'entendre que en aquell moment de la història, amb l'URSS en ple desmantellament, ja no tenia o no volia tenir els recursos necessaris. De fet, en Andrei Sirokov, que era un dels inspectors a càrrec de l'assumpte, va mirar de recórrer a certs experts en explosius i balística de la capital de Moscou. Però resulta que el departament on tenia pensat anar a demanar, a consultar, ja no existia. I encara se va complicar més l'assumpte quan, no gaire temps després, el 28 de maig de 1992, va tenir lloc una segona explosió, o el que fos allò en realitat. Aquest segon esdeveniment va ser, sens dubte, de menor intensitat que el primer, encara que també va ser certament destacat. Va tenir lloc a Novi Put, una granja estatal situada just a la frontera amb Ucraïna. Aquesta vegada, el cràter era d'uns 13 metres de diàmetre i 4 de profunditat, i ni rastre d'arbres cremats, ni de combustió que aquesta, ni de nitrats, ni d'absolutament res que hagués pogut provocar-ho. I sobre això se sap que el mateix KGB s'hi va costar pegar una ullada, que va gravar l'escena, i que, com a tantes vegades ha passat en aquest món dels no identificats, la cinta sembla a manco, fins ara perduda per sempre. En qualsevol cas, no va ser creu una investigació oficial com a tal. Però, com a detall curiós, algun temps després del succés, un grup de predicadors que anaven per la zona van arribar a dir que aquell cràter era un signe inequívoc de la fi dels temps del món, ni més ni manco. Sembla, però, que el joc no va ser elegit, entre cometes, per casualitat. Si tornem en el llibre L'educació ovni del KGB, trobam que des de dècades enrere ja passaven coses estranyes. Tenim, entre altres coses, que el 1985 els veïnats varen presenciar el que els va aparèixer al llançament d'un coet. I això va acabar vinculant-se amb el fenomen ovni. No fora de Novi Put, va aparèixer poc després una marca en terra d'uns 50 metres de diàmetre. Sobre aquest fet hi va haver dos testimonis que van afirmar haver vist com una mena d'esfera amb flames que sobrevolava la zona a poca altura, mentre projectava un feix lluminós contra terra, com si estigués cercant alguna cosa. També va haver més avistaments d'esferes lluminoses vermelles i fins i tot un vent huracanat estrany i realment atípic que va arrasar pals de llum, arbres i vegetació. Resulta, a més, que a mesura que s'acostava a l'edat del segon esdeveniment, els fenòmens se van anar multiplicant. Va aparèixer en el cel com una espècie de, no sé com dir-ho, molt lluminós, de mida gegantina, que emetia llums i reflexos blancs i rojancs, i que avançava sense gaire pressa. Una vegada se va perdre a la llunyania, a la zona s'hi va aixecar una mena de boira. I després, més llums, figures lluminoses antropomòrfiques i també flaixos tan blavencs com impossibles. Davant el desplegament de fenomenologia desconcertant, queda, per descomptat, la gran qüestió. Què va passar, en realitat? La veritat, sens dubte, està molt en fora de les explicacions oficials. Entre elles, per exemple, trobàvem els següents. Terratrèmol típic, un accident aeri i també qualque explosió electromagnètica o acumulació de gasos propicis per explotar com es metà, però cap argument en realitat vàlid. Com a detall curiós, el manco oficialment, tot aquest assumpte està oblidat i resulta que el cràter original, el primer, s'ha convertit en un petit llac. Què vos sembla?
Letres Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I no deixa de ser curiós, no?, això d'anar a fer guerres fora casa. Guerres que només li importen uns pocs i que, a més, no són els que es veuen implicats. Mentre Alfons V era fent una aturada a Marsella, destruint-la com a venjança, aquí, en la por de que els genovesos tornessin a atacar com havien fet un pocs anys abans. O quan els pisans amb els catalans varen venir en el segle XII, un segle abans que Jaume I a atacar les illes per fer fora els musulmans, i ho varen deixar tot quan és Barcelona que tenen por de que sigui atacada mentre ells són envaint altres terres. No? Ara mateix ahir Sant Petersburgo ha atacat perquè abans han atacat Kiev. I així tot. I és que no aprenem. I no serveix de res dir-ho. Però si serveix per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i vetres ràdio, crec jo, per prendre consciència que hi ha guerres que no són les nostres, que sovint mos ficant dins històries que no mos pertanyen, i volem que hi hagi una o una altra desenllaç, quan probablement el més prudent seria que mos quedassin calladets, observant, esperant aconteixements. Això sí, clar, sempre i quan no hi hagi un abusador que s'aprofiti. Però en general, crec que normalment és millor això, quedar-se a casa i no anar a calçar altres a emprenyar en coses que ni te van ni te venen. Tractar d'anar a resoldre problemes que potser ni tan sols existeixen o fins i tot opinar del que ningú no t'ha demanat. I és que, a més, supos que podeu entendre la semblança, però és que, a més, en el final et pot sortir car. Te pot sortir car quan li va sortir en el poeta Jordi de Sant Jordi, un dels referents de la poesia en la nostra llengua del segle XV, qui, mira, com Nausias Marc, que també va estar a les ordres directes del rei Alfons V. I, a més, també va estar a la campanya de Nàpols, on l'enemic del rei, Sforza, el se va fer presoner. Fins i tot hi ha qui creu que la cançó La presó de Nàpols, allà estan les versions dels Ressonadors, de Miquel Lledó o del Suc, evidentment, i d'aquella popular cançó estaria basada en la seva història, la història d'aquell cavaller, aquell militar i poeta que a Nàpols estant va ser on va escriure aquest poema. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas directament en la seva lectura en occità, musicalitzada per Raimon. I d'en Jordi de Sant Jordi, Raimon, de certs, d'amics. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Desert d'amics, de béns i de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, fart de nuig i tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot en mal poder sots més, no veia algú que de més haja cura, e soy guardat enclòs ferrat de pres de que em fau grat a ma trista aventura. Heu ai vist temps que no em plasia res, ara em content de so quin fai tristura, de los grillons i eu gers ara preu més que en lo passat la vella brodadura. Fortuna vell que ha mostrat son voler.